Sense afany de lucre. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Què tal? Molt bona tarda a tothom. Estem aquí de nou amb tots vosaltres a la Com el diumenge a les 3 sense afany de lucre. Ja sabeu aquest programa que ja portem ja quasi 4 mesos. Ja vam començar a principis de setembre i això va avançant. La setmana passada vam fer comentari una mica sobre el tema de la situació dramàtica que viu un país que és Haití, no? Sabeu que hi ha hagut un gran, bueno, molt gran terratrèmol, que ha fet molt de mal al país, ha tombat pràcticament tots els edificis, inclús el propi govern, totes les instal·lacions educatives, bueno, hospitals, tot està tot a terra, sembla ser. I no estava massa d'acord amb la situació actual que existeix quan apareix una tan gran catàstrofe natural o qualsevol mena, sigui un huracà, sigui un terratrèmol, qualsevol d'aquestes situacions. No sé, no entenc per què no hi ha una millor organització mundial, no? És a dir, no sé, la ONU, per exemple, que hauria de ser l'organisme que ajuntessi a tots els països, que organitzar, bueno, no sé si llamarlo l'Ejército de la Paz, és que això de l'Ejército de la Paz queda bastant incoherent, no? Però una gent que anessin tots organitzats cap allà, que a les poques hores ja hi haguessin avions que volessin per allà, recollissin la gent que està mig sola, no? Que hi haguessin els gossos amb els bombers cap allà, no que vinguin uns bombers d'un costat d'un altre, no? Ara mateix arriben els avions a tots els costats del món i no poden ni aterrar a l'aeroport, després no saben com distribuir-ho. Després ja veureu que ens diran de seguida que passarà el que va passar, per exemple, a Managua, quan va passar a Managua fa molts anys a Nicaragua, que pràcticament tot el que s'havia enviat cap allà s'havien quedat pràcticament quatre impresentables que després van anar a parar molta part d'allò al mercat negre. Bueno, Haití necessita ajuda per sempre. És un país que és superpobre a nivell d'analfabetisme, al nivell de pobresa, allò és lamentable. És que dius, però per què ha de passar aquestes coses quan podria anar una mica millor, no? Per exemple, hi ha... Fa molts anys que no... Hi ha una tassa, per exemple, que va promoure un premi Nobel que es diu la tassa Tobin, que no es dona molt a conèixer, que deia que una part dels beneficis que tenien els grans capital en inversions internacionals es dediquessin a desenvolupament en el tercer món, etc. Això vol dir que, per exemple, ja sabeu que avui en dia des d'un ordinador fas inverteix en qualsevol país del món, no? Hi ha gent que amb aquests fons d'inversions, amb aquests plans de pensions i tot això, inverteixen, jo què sé, 1.000 milions de dòlars, no? I ho envien cap a, jo què sé, Johannesburgo o Saigon o Tòquio, o què sé, no? I en lloc de tornar, han anat cap allà amb 1.000 milions i tornen cap aquí, doncs, 1.300 milions d'euros per resulta que han guanyat un 30% en una setmana, o en 15 o en un mes, o en poc temps 30% de benefici, perquè aquesta gent, evidentment, són la gent que sap molt de bossa i sap on invertir cada vegada, no? I deien que d'aquests 300 milions de benefici que hi haurien, doncs, una petita part, discutim qui és, si ha de ser un percentatge X, no?, anessi per aquestes coses, no?, per intentar... que no tinguis que veure aquestes imatges, no? Aquests nanos al carrer, patètic, no? Jo crec que es podia fer una altra cosa. I sempre diem que cada un dels petits raconet podem millorar. Hem de demanar al nostre dirigent que les... ara mateix, dintre de poc, vindrà les eleccions catalanes. Des d'aquí no sé molt si es pot fer massa cosa, no? El 2012 vindran les nacionals, no sé quan les europees. Hem de dir als partits polítics que es comprometin a coses importants. Per exemple, no venguin armes, sisplau. A Haití no sé si compra armes, però segur que deu comprar armes i no sé què es dedica amb aquestes armes, no? Escolti, quan inverteixi diner, fes-ho amb coherència. Moltes coses, però la veritat és que se't posa la pell de gallina com veus aquesta situació. Imagineu-se gent sense casa, sense piganar, sense res de menjar, i no podrà recórrer a una caixa i recuperar diners que tenies estalviat de fa temps, no? Ja no tenen res, no? Ja dic, aquest és el nostre món i alguns volem intentar que canvi una miqueta. Bueno, avui estem a 5 persones aquí en aquesta taula. Han vingut tots els invitats de primera hora, ho agraïm moltíssim. Ens acompanya la Janik Nyor. Bona tarda, Janik.
Bona tarda, Manel.
Janik ens presentarà, que és la presidenta d'una associació força interessant, que és la Fundació PsicoArt. No, Janik?
Sí, de Catalunya.
De Catalunya.
Dic de Catalunya perquè treballem en l'àmbit de l'autonòmic de Catalunya.
Ens explicarà com treballen amb molts nanos amb discapacitat intel·lectual mitjançant, doncs, actuacions de dansa. Bàsicament esteu basant el tema de la dansa.
Sí. Sí, sí.
Explicar com treballem aquests nanos, com s'hi senten, com que treballem amb ells, perquè s'ho passen amb aquestes persones. Són persones o són nanos? Són gent jove?
Hi ha nanos, hi ha joves i hi ha adults. Mm. I tots s'ho passen bé. Mm, també. I nosaltres també.
Vosaltres també. Estem també amb l'Anna Agustí. Anna Agustí, bona tarda.
Bona tarda.
L'Anna Agustí, deies que fas 3 anys que estàs amb la Genic i que et vas ficar en aquest món i que t'agrada molt.
Home, per mi va ser una entrada en aquest món per pura casualitat i allà estic, completament enganxada.
Dius que
així és que, bueno, ara estic compartint la meva vida com a mestra de dansa i com a mestra de dansa amb nois discapacitats.
També ens acompanya la Maria Rosa Sicart. Bona tarda, Maria Rosa.
Hola, què tal?
Maria Rosa és una associació que també és la segona entitat que ens presentarà avui, que és l'Associació Educació Sense Límits. Això és molt difícil, no, Maria Rosa?
Sí, però no pensem que sigui un nom que sigui ambiciós, sinó que vam posar aquest nom perquè vam pensar que tots els nens del món i tots els adults han de tenir dret a l'educació. Per tant, no és per ambició, sinó que és per convicció.
Això ens parlarà de seguida pel tema que aquesta entitat treballa aquí a la nostra ciutat, a Barcelona també, i també a altres països del món, com pot ser Sud-amèrica, Centroamèrica i també països africans.
Centroamèrica, República Democràtica Congo i Barcelona, Espanya.
Mm. Bueno, explico una mica de seguida. També estem amb el Joan Carles Roman. Joan Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Carles, que em deies que tu ets llicenciat en telecos.
Sí, telecomunicacions.
Telecomunicacions.
Sí, i tinc un màster, també.
Un màster. I pateix una malaltia bastant severa, que és una esclerosi múltiple.
Sí, des de fa 5 anys.
5 anys.
Sí.
I com et va?
Pues la veritat és que bastant difícil. Els últims anys, sobretot, molt difícil. Perquè és bastant limitada molt i, bueno, pues m'he hagut d'acostumar a la meva nova forma de vida.
Mm. Fa 5 anys ets una persona normal,
sí,
que
sí.
Caminaves, feies
sí,
tot, i
filla, bé,
la primera que ens hem donat compte és que ja tens que anar amb cadira de rodes.
Sí.
Tens limitacions motores, ja.
Sí.
Bueno, doncs ara també, dintre d'una estona, els encara ens explicarà quina tasca fan aquesta organització d'educació sense límit, que també ho desitgem, Maria Rosa, perquè amb educació es aconsegueixen moltes coses.
Nosaltres creiem que sí.
És la base.
Exacte.
A partir d'ahir es pot comentar moltes coses.
Exacte.
Genic, deies 21 anys ja d'aquesta entitat,
sí.
De la Fundació PsicoArt?
1989.
I què et va portar a fer aquesta entitat? Què et va motivar?
Pues mira, jo vinc també del món de la dansa, i com a ballarina i professora de dansa. Doncs donant classe em vaig adonar que la dansa podia fer molt més que educar ballarins, sinó també ajudar moltes persones amb qualsevol tipus de problema. Mm-hmm. I doncs d'ahir tenia a classe uns nanos amb problemes com de coordinació o lateralitat i em vaig interessar per nanos amb problemes més greus, com per exemple discapacitat intel·lectual, síndrome de Down o altres discapacitats. Després formar aquest centre per poder tenir una mica de consistència, no?
Deies també que he comentat tots ells, que són tots discapacitats intel·lectuals i, a més, alguns d'ells tenen pluridiscapacitats.
Sí.
Això encara origina més problemes, també, a l'hora d'ensejar i aquests temes?
Ningú causa problemes.
Mm-hmm.
És una altra manera de treballar, senzillament. Mm-hmm. Poder arribar a ells i els que arribin amb nosaltres i al final compartir un mateix espai i sobretot entendre'ns a través del moviment.
Mm. En el nom de la fundació vas posar PsicoArt. Mm-hmm. La part de psico, per què la vas posar?
Pues potser en aquest moment potser que era una manera de distingir el fet de que treballàvem de forma diferent, perquè és evident que treballant amb persones amb discapacitat és molt important també la part psicològica i les característiques de cadascú. Encara que quan treballes amb persones que no tenen discapacitat també has de tenir en compte les característiques de cadascú. Mm. Però evidentment que en aquest camp hi ha punts molt important que s'han de conèixer i que s'han de treballar d'una forma molt específica justament per aconseguir beneficis i només no problemes.
I sota aquesta experiència de molts anys que portes, quins beneficis pot gaudir una persona amb discapacitat intel·lectual a realitzar aquesta activitat?
Primer, hi ha d'entrada la llibertat i la possibilitat d'estar en un escenari, de treballar, d'expressar-se amb el seu cos. Treballar el moviment d'una altra manera que el poden treballar bé amb gimnàstica o en el col·le o en qualsevol altre lloc, perquè la dansa, a més, no és només moviment, sinó hi ha expressió, hi ha sentiments, hi ha emocions. I tot això posat en un escenari, l'escenari és com un marc màgic. I doncs està el fet d'estar davant d'un públic, que també això és tot no sé com es diu en català, un reto, no?
Un reto, vale. Et creus que aquesta activitat es tenia que fer en tots els centres d'educació a nanos amb discapacitat intel·lectual?
Jo crec que en tots els centres d'educació especial o no educació especial hauria d'haver dansa.
Perquè té que haver una curiositat també amb psicomotricitat, perquè el que sí que es fa en aquests centres d'atenció a discapacitat intel·lectual és fer bastant psicomotricitat.
Sí, és que tot és psicomotricitat, perquè ja només el fet de caminar o de moure qualsevol part del cos és psicomotricitat. El que passa és que trobo que la psicomotricitat té un camp limitat i que correspon a una etapa de la vida ben determinada, bé de 0 a 6 anys, o bé, com en l'atenció precoç, o bé quan hi ha una rehabilitació. Però que quan estàs treballant amb persones que tenen una discapacitat intel·lectual, que aparentment no tenen problemes de psicomotricitat i que són adults i que facis exercicis com si fossin nens petits, em sembla que es pot treballar el cos d'una altra manera i sobretot amb persones que ja no tenen l'edat de treballar la psicomotricitat. Mm-hmm. Insisteixo, la psicomotricitat és un element, és un treball del moviment, del cos. Doncs la dansa va més enllà de la psicomotricitat.
Els assajos que es feu dos cops per setmana, quantes vegades ho feu? Em sembla que em deies dos vegades per setmana, no?
Perquè no podem fer més.
No podeu fer més.
Perquè no tenim més espai. Estem en les instal·lacions d'INEF de Barcelona, que estem molt bé i ho agraïm molt. Però tenim dos tardes de 3 hores i això pues, tenim que repartir i clar, és poc quan has de muntar un espectacle perquè actuem, però no actuem com un fi de curs, actuem quan ens criden i potser que a vegades és sovint, doncs has d'estar amb les classes, preparar els nanos, els joves, els adults i després muntar els espectacles i és poc temps.
Que teniu una companyia o teniu més d'una?
Tenim una companya, però tenim... És a dir, que la companya és com l'objectiu, no? Mm. De les classes van sortint els alumnes que van entrant en la companya.
I de quantes persones estan composat aquesta companya? Quantes en teniu?
De moment que estan sortint a l'escenari uns 20.
20.
I una cosa que també és molt important és que no són només ells, és que fem mixta, és a dir, que tothom balla amb i sense discapacitat. Tothom... el que vulgui.
Què feu, dansa contemporània o dansa clàssica?
No, fem una baralla de tècniques, tant... és a dir, el que és les classes per treballar el cos, podem sí agafar elements de clàssic, de contemporani, de Simonson, de diverses tècniques, dic Simonson perquè Anna és especialista en Simonson. I després, però després a l'hora d'actuar, evidentment les coreografies, la creativitat, la creació és lliure i segons la música i segons el que vols dir, pues, la expressió pot ser utilitzant un llenguatge més modern o més clàssic, depèn. No hi ha...
I teniu diverses obres per que us poden demanar o teniu una cada certa temporada? O com, per exemple, com funciona el tema que us poden requerir la vostra presència a un teatre o una sala, on sigui?
Pues mira, tenim com un repertori. Doncs, segons el lloc, l'espai que ens donen, l'espai físic o l'espai, el temps que ens donen per poder actuar, fem una coreografia o una altra, o diverses. I a vegades diem, bueno, pues ara muntem tot l'espectacle sense, busquem nosaltres mateixes un local, un teatre, i doncs muntem l'espectacle.
Habitualment, qui us requereix a vosaltres? Quines entitats o quines empreses us truquen?
Pues mira, ens han trucat des d'actes organitzat per la Generalitat, com actes organitzat per l'Ajuntament, com entitats privades que fan un acte i requereixen d'un espectacle. És molt... No hi ha una tipologia específica. Mm-hmm.
I per aquesta acció vosaltres cobreu un caché, diguem-ne, com es diu habitualment?
No. No, a vegades sí ens donen alguna remuneració que evidentment va a la fundació i ens arregla una miqueta el moment.
Perquè em deies que de finançament teniu dificultats, perquè en principi la seu social seria per l'INEF, no? A nivell de professorat, doncs que esteu vosaltres
no,
dos...
No, la seu social és una adreça on pot anar el correu, però en INEF és on donem les classes. Mm. Però la veritat és que voldríem un local que ens aniria molt bé per poder ampliar activitats.
Bueno,
i...
tens un moment boníssim ara mateix, ja ho saps, no? El tema de la Fabra, que volen fer un centre guapíssim cap allà. O ara mateix, per exemple, aquí em sembla Zona Franca, la Philips, o vaig sentir que volen fer una gran obra per fer dansa i coses d'aquesta coreografia i coses d'aquestes.
Sí.
És, home, l'Ajuntament cap allà, amb l'hereu, el senyor hereu, eh?
Yeah.
O, per exemple, sí. Vosaltres sou de Sants Montjuïc, la part de Sants Montjuïc.
Sí.
Pues hauries de parlar amb el representant, ara no sé qui és, allà de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, de la zona de Sants Montjuïc i de la part de Sant Andreu.
Sí, sí, ja hem parlat.
Escolta'm, tu, aquí estem per això, no? Si portem 21 anys, Déu-n'hi-do, 21 anys, no tothom té 21 anys de lluita per un col·lectiu com aquest.
Ja tens, Romanel.
I més a més, ja et dic, quan la Generalitat fa... Jo us he vist algunes vegades algun acte, per exemple, una vegada me recordo a Sitges, a l'Hotel Melià, Déu-n'hi-do també l'hotel, on fan uns centres aquesta gent, que vau fer una representació i va ser molt maco, molt maco. Em van dir que va ser molt maco els moviments, la gent, no? I la gent com es reacciona habitualment quan no es veuen? Se sorprenen? Diu, mira, no? Què diuen?
Home, suposo que estan contents. Tornen.
Normalment però, es sorprenen, però s'emocionen.
Sí, s'emocionen. El que passa és que arriba un moment que potser no te n'adones que són persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquest a vegades és el problema. Que a vegades no te'n recordes i estàs parlant amb ells tan tranquil·lament i de cop i volta se't queden bloquejats o et fan una contesta que no esperes i és que has anat bastant més enllà del que estàs habituat a estar amb ells i finalment són de casa.
I els pares, també com reaccionen els pares d'aquestes persones, dels nanos, per exemple?
Jo crec que això hauries de demanar-ho als pares.
Però es veu contents, no, els pares?
Sí, suposo que sí.
Es veu els nanos allà actuant, molt bé tot això.
Sí, però és curiós, eh? És que no... A vegades no s'acaba d'entendre bé el que pot aportar la dansa, la finalitat en si de la dansa, del treball, del cos, del moviment en un escenari. Jo crec que falta una cultura de dansa.
Bueno, falten molts temes culturals.
Yeah.
El tema dansa aquí hi va ben poca a Catalunya, per exemple, a nivell general.
Hi ha poquíssima. Hi ha poquíssima i hi ha molt poca, això, educació des de ben petits, perquè tot el món, per exemple, per Nadal hi ha el Trencanous, que és la gran actuació dansística a totes les òperes i a tots els teatres del món, i a Barcelona aquest any ha fet el David Campos, crec, un Trencanous, però hem estat anys sense Trencanous, per exemple, i és un conte, els nens petits comencen a veure el que és la dansa, s'interessen, bueno, és una manera d'entrar, i aquí aquesta educació dansística, pues... I el problema és que, com que no hi ha aquesta educació dansística, quan la gent, el públic en general, ve a veure l'espectacle de psicoart, tampoc entenen quina és la dificultat que han tingut que superar els nois que estan en escena per lograr, per exemple, seure en el temps que toca amb una cadira diferent, amb una posició diferent, que els sembla que és una cosa tan senzilla, i són hores i hores i hores i hores d'aprenentatge per part d'aquests nois, no?
Perquè tenen certa dificultat i cal superar-la per intentar que facin les coses
que
clar, com demana.
Això mateix.
I el fet d'estar en un escenari també, perquè hi ha una educació de teatre Y el estar en un escenario no es només bailar en el escenario las coreografías que has, aprendido, sino sabe estar entre las bambelinas, en el camerín, en los camerinos, en el cambiarse de vestuario rápido, el respetar a unos a otras. Hi ha un comportamiento en el escenario, no puedes estar com per casa.
I
eso también es una educación.
Deu treure moltes pors, no? Atrevir-se a sortir a l'escenari, però era molt bé per aquests nanos i aquestes persones, sí. Per treure moltes pors que poden dintre.
Sí.
I aquesta experiència, coneixeu altres jocs que es fan a altres ciutats d'Espanya, Catalunya o al món?
Sí, sí, ja els cooperem Maite León en Madrid, que ja va ser ella la pionera. Abans que nosaltres i ja i Feliciano Castillo també ha estat, però Feliciano Castillo treballava més el teatre, el moviment, però el teatre, i nosaltres més la dansa. Però fa 20 anys érem 3 i ara és com que han anat sortint cosetes que s'estan fent i de fet no sabem ben bé com, ni on són, però sí que ens ha arribat que sí, que hi ha cosites que s'estan fent d'una forma més hermètica, per exemple, només dins d'un taller o dins d'un col·legi. Nosaltres és un centre que pot arribar a tothom de tot arreu i és com un punt de trobada. No?
I per sempre pot haver, no sé, que m'imagino fer, per exemple, formació a l'escola, no sé, de dansa o de teatre, pot haver una assignatura d'aquestes que havia fins ara
estem.
Optatives, no sé com dir-ho, no?
Mira, en això estem. Primer, en INEF, dins de la llicenciatura d'Educació Física, el Departament d'Activitat Física Adaptada, que ho porta el professor Javier Hernández, doncs hi ha una optativa de dansa i discapacitat i fan les pràctiques amb nosaltres. I ara, el 20 de febrer, fins al 20 de març, ja donarem dins d'INEF també un monogràfic sobre psicoart, metodologia integradora de la dansa i del moviment, dirigit a persones que es volen formar dins d'aquesta metodologia.
Nosaltres, Janik i Anna, estem per fer una assignatura als nens petits perquè han de conèixer la discapacitat, que sí. Esteu d'acord amb mi que ningú la coneix encara. Això, com deia mateix l'Anna, que no es donen compte de dificultats perquè la gent no està formada. No sap els límits que té un discapacitat intel·lectual, per exemple. No? Estem proposant fer classes poques hores, demanem només 10 hores als nens petits i els universitaris formar-los com Déu mana. És a dir, sí. Que hi hagi una formació completa, evidentment, per la gent que en el futur seran mestres, perquè sol mestre, per exemple, de qualsevol escola especial, qualsevol escola normal podria fer una activitat aquesta si estigués formada.
Seria fantàstic. De totes maneres, això no és només per gent amb problemes de discapacitat, sinó que, com deia abans la Janik, si d'una vegada s'entengués que la dansa, no cal posar-se les sabatilles de punta i el tutú, sinó la dansa com a moviment, com a educació física, artística, és algo que ajuda moltíssim a l'educació general dels nens. Els hi dona una quantitat de disciplina, autodisciplina, però d'una forma molt completa. Els hi dona satisfacció perquè hi ha uns resultats físics, es treballa amb els ritmes, es treballa amb la música, tot això a les criatures els hi agrada i ajudaria moltíssim, jo crec, a l'educació general dels nens. Però estàs en contacte amb els mestres i es passen 8 hores estudiant sentats en una cadira. No tenen assignatures que els ajudin a aprendre el moviment, els mestres.
Perquè llavors, a nivell de societat, aquestes activitats de dansa es fan hores extraescolar habitualment.
Normalment, sí.
És a dir, quan el nano surt de l'escola, està ja cansat d'estar ja 8 hores a l'escola, doncs va a última hora, que va a les 7:30, ara se'n va a l'escola de dansa i està una hora.
I els nens, nens i nenes, si els encanta la dansa, doncs la millor hora del dia, no? Però si hi van perquè, bueno, els han posat allà i no sé què, doncs estan agotats i no els interessa gens ni mica.
El que passa és que també, si em permet afegir, és que quan fan activitat extraescolar de dansa i la fan dins de l'escola, estan una hora o 2 hores més dins del mateix col·legi.
Clar, si diem que a nivell general doncs aquest és això, sí. En discapacitat pitjor encara, ens ho posem, no?
Sí, la veritat.
Això hauríem... Janik, tens que cascar més a les Tens que cascar més a la Generalitat i a tothom perquè et financin més aquests projectes, eh? Perquè això és aquest que posa exemple i que altres aprenguin de vosaltres i s'estengui aquesta filosofia que teniu, que jo penso ara mateix, per exemple, molts talls ocupacionals, moltes coses especialitzades fan activitats per intentar de reforç, per exemple, jo conec el guru, que és on he estat molts anys de professor, intentava que tingués una autonomia personal, higiènica, en desplaçament, una activitat podria ser perfectament aquesta, afegir aquesta activitat, molt millor potser que unes altres.
Pues sí, en això estem també pensant en preparar projectes i presentar-los als tallers i com a ajut personal, dins de les activitats que fem d'ajut personal, oferir l'activitat de dansa. Doncs seria que d'alguna manera que els puguin venir al centre nostre i després el que sigui els pares o l'acompanyant recollir després o si són autònoms anar-se sols. Però sempre posen la dificultat de la distància, de l'acompanyament. Per això que també, per una altra part, havíem pensat, però això requereix també medis, no solament medis econòmics, sinó medis humans, d'obrir centres a altres zones de Barcelona i fins i tot a l'entorn de Barcelona, en les rodalies. Mm-hmm. Però... Bueno, potser 20 anys més i ho aconseguim, Manel.
Sí, però és a dir, ara mateix, la cultura us ajuda, per exemple, al Departament de Cultura de la Generalitat?
No.
No, doncs per si us amb el Tresserres a Porell, a Captura, eh?
Però sempre i quan acceptin que la dansa per a persones amb discapacitat sigui cultura i que no ens enviïn com sempre a social.
Però, és a dir, jo entenc que és social, però primer és una activitat important per a una discapacitat intel·lectual. Això ho hem d'entendre, encara que sigui només això, no? I després pots afegir tot el teu, que és perfecte, que és una... tot això que estàs dient em sembla perfecte, però per aquest només concepte inicial de que una persona pot estar ocupada un temps passant-s'ho bé, divertint-se, el tema d'un escenari, l'aplaudim, tot això ja és un motiu per financiar en part aquest projecte, amb el qual cultura, no sé si l'ICUBA, aquí a l'Institut de Cultura de Barcelona, podria financiar-vos, no? El tema local, no sé, és qüestió... Joaquín, ja t'he... ara mateix ja et dic, ara mateix amb la Fabra són molts mil metres quadrats allà, no? I la fàbrica aquesta de Philips també són mil metres, i qui diu això diu qualsevol altre per, bueno, si té un finançament per pagar-ho pago qualsevol local, però jo crec que actualment hi ha prou locals a Barcelona que, ja, no, és que no els hi falti locals moltes vegades, no? Perquè déu-n'hi-do els locals que tenen amagats ahir algunes entitats públiques, que cal que les treguin, no?
Sí.
I si no que us doni una herència intestada, us dic una cosa per intentar fer tot...
Són somnis.
Sí, sí.
No, però és que
però...
jo en aquest moment estic intentant, jo estic fent...
Somnis.
Jo estic fent dintre de la entitat i em costa. Aquest any, per exemple, el 2009 m'ha sortit l'ajuda fatal, no? Aquest any vaig fatal, no? Però cal aquest motiu que sabem que és correcte, que és bo, que fem coses bones, no? Pues, pues demanar i que et donin, perquè ells estan per donar. És a dir, les entitats públiques, nosaltres estem per fer les coses ben fetes i fer-les, no? I ells estan per facilitar-nos la tasca, no? Nosaltres som els que posem el curro. Ells només decideixen donar una part del seu pressupost per una cosa que saben que és bona, no?
Bueno,
sí. Eh? Sí,
tenim, que trobar, tenim que trobar la fletxa fantàstica que els hi arribi.
Bueno, Anna, tu experiència dius que maca, no? Te passes bé?
Home, jo...
Col·lectiu que enganxa.
Jo estic enganxada, sí. És una drogueta forta.
L'altre també us deia aquí també l'Àlex Angosto, que és el president de la Federació Catalana d'Esport per Discapacitat Intel·lectual, i ens deia que era un col·lectiu que enganxava, un col·lectiu que molta vegada també... jo ja dic, és un col·lectiu que t'enganxa molt, no? I et dones compte que moltes vegades ajudar persones, no? Ni tu passes molt bé amb ells, no? La gent diu, no, és que el retard mental és difícil. No, no, no. Moltes vegades pot ser molt fàcil i vosaltres són una demostració palpable. Deia, doncs pues, bueno, ja veus el que he dit, Anna?
Que passava molt això, ràpid.
Molt ràpid. Gràcies, Janik.
Gràcies, Manel.
Dintre de 2 anys ja puc veure aquí, diem que tens una seu social ja fixa, que pots disposar totes les hores del dia per fer el que vulguis, eh?
D'acord.
Entrenat el que sigui, i que tens una subvencioneta interessant d'algun departament de la Sanitat.
D'acord,
eh?
Aquí estarem.
Vinga, Susana, la nostra tècnica, ja sabeu, aquí també està la Jasmina, aquí darrere també, fent, no sé què està fent la mateixa Jasmina, i també la nostra Susana, que és la nostra tècnica, que ens posa una cançó del senyor Diego Torres.
Solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se fue. puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será, la vida cambia y cambiará.
Bueno, bona música. Deies, Maria Rosa, que aquesta cançó és una mica la vostra filosofia.
Sí, 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 perquè nosaltres tenim l'esperança que algun dia, potser som molt idealistes, però no estem convençuts que algun dia tots els nens podran estudiar i tots els adults es podran alfabetitzar.
Aquesta entitat quants anys va néixer?
Som molt jovenets. Sí? Vam néixer l'any 2003.
2003.
Arrel d'un viatge que vam fer de vacances d'estiu amb el meu marit i una amiga meva, que ens havien convidat. Nosaltres com a mestres portàvem aquí un programa que es deia Expoval, que era una exposició itinerant que passava per les diferents escoles de Barcelona, i aleshores el president de l'associació de voluntariat on treballàvem, en els ratos de lleure, doncs ens va dir, ja que aquí funciona tan bé, per què no l'expandim a un país de parla germana? I aleshores vam anar a parar a Hondures, que no coneixíem a ningú, vam anar a l'aventura, ens van convidar, només hi havia un senyor que es diu Enrique Silvestre, que ens va dir, aquí teniu un amic, i si voleu us ofereixo casa meva. I ens va oferir casa seva. I aleshores, com deia l'Anna, em sembla que dius, l'Anna, ens vam quedar enganxats. Com a pares de família que som, vam tornar i vam dir, què podríem fer per ajudar a tota aquesta gent tan necessitada? Nosaltres vam estar en un poblet molt petit, que es diu Sant Pedro Zacapa, que està en el llindar de la selva hondurenya. I aleshores l'immersió cultural, l'intercanvi cultural va ser fantàstic i vam tornar pues, dient, som privilegiats, què podem fer per ajudar amb aquest col·lectiu de persones, adults i nens i adolescents? I aleshores ens agrada molt ballar, ens encanta la música. I vam tenir la possibilitat de poder fer una festa que li vam dir, balla per Honduras 1. I vam començar a ballar, però llavors dèiem, i qui vindrà a ballar? Vam convidar doncs, els amics i els parents i els vam dir, escolta, voleu venir a ballar? I aleshores el meu marit, que és molt tímid, es posava les mans al cap i deia, però com vols fer-los venir a ballar, que era casa nostra? I dir-los que paguin, dic, doncs agafem un micro, ho expliquem. I així va ser. Mm-hmm. I ho vam explicar, i el Juan Carlos també estava allà. El Juan Carlos és el meu professor d'informàtica. Mm-hmm. I li deia, Juan Carlos, hem de fer una presentació en PowerPoint per aquesta festa i és que no sé, que em pots ajudar? I el Juan que venia allà i deia, Maria Rosa, tinc exàmens, però quan pugui et vindré a estudiar. I ell ens feia les presentacions. Mm-hmm. Vam començar a ballar tota una nit amb un discjòquei solidari, també un amic de la meva filla, que es diu Lluís Rullet, una persona encantadora, i que ens va ajudar tota la nit. Ell és l'ànima de la festa, li dona marxa tota la nit, i ballant, de cop i volta, teníem una coseta així tan casolana com una caixa de galetes, i la vam omplir. I quan vam tenir aquests diners, a la matinada següent vam dir, i ara què en fem d'aquests diners, que no són nostres? I vam dir, bé, doncs els enviarem amb aquest senyor tan maco que ens va convidar, que es diu Enrique Silvestre. I bé, aquí va estar, no? Aleshores vam conèixer una altra persona, que ens van dir, escolta, i que es diu Montse Mariner, i amb totes aquestes coses, aquesta solidaritat i tota aquesta solidaritat que està dintre aquesta caixa de galetes, per què no constituïm una ONG? I aleshores ens vam espantar i vam dir, una ONG? Amb la feina que tenim, i una ONG a més, i com serà? I bueno, clar, ha de ser educativa perquè és el nostre ram, i com ho farem? I aleshores vam embolicar el meu marit, que vam tenir la sort que és advocat, i li vam dir, Toni, mira, ens has de fer uns estatuts. Què dius ara, uns estatuts? I què voleu fer? I així es va començar en broma. Ens vam començar legalment el 2004 i aquí estem.
Bueno, Maria, us he explicat com neixen quasi totes les ONG. Una pequena semilla allí, petita, una idea, comença, i ara ja hem comentat de seguida quanta gent estava tenint, però això es pot convertir en l'entitat que faci desaparèixer el que deia mateix la Maria Rosa, no? Que tothom estigués escolaritzat, tots els nens del món.
Exacte.
Existeix una persona al món que podia arribar a això. Ara, qui ho aconseguirà? Doncs pues nosaltres mateixos. És a dir, sempre si recolzem aquestes idees, som capaços d'aquestes idees tirar endavant. Hi ha alguns exemples que comencen a ser molt macos, no? Recordeu, per exemple, Metges Sense Frontera, 400.000 associats en Espanya. Hauríem d'arribar a 20 milions o 30 milions. El dia que arribem a aquestes xifres, veurem que alguns polítics no es dediquen a fer algunes coses que es fan habitualment. I vam començar a Honduras i donar ajuda. I també treballo, per exemple, a Barcelona amb Deus, que també un col·lectiu molt difícil, no?
Sí, nosaltres estem treballant amb un col·lectiu que es diu Mare Teresa i Llar Santa Isabel, i aleshores aquestes són unes religioses, unes monges, que fan un labor molt maca perquè donen acollida a mamàs que estan a punt de donar llum o que ja tenen un nadó molt petitet, i aleshores són, generalment, són persones sense recursos, poden ser immigrants o del país, i aleshores què fan? Doncs els hi donen acollida i els donen preparació integral de la persona. I què fem nosaltres com a ONG allà? Doncs nosaltres ajudem donant tallers, donant classes de català, donant tallers de cuina, bàsicament, perquè elles es puguin guanyar la vida amb el seu nadó al costadet, no? I això és el que fem també. Eduquem molt en temes de sexualitat, que fan molta falta amb aquests col·lectius, perquè, tristament, esos són col·lectius que són bastant analfabets. No del tot, no totes, però un tant per cent molt elevat.
I què sou, tots voluntaris que treballen en aquesta ONG o teniu ja professionals?
No. Nosaltres som voluntaris, això és que voldríem deixar molt clar. Nosaltres som totalment altruistes i no hi ha ningú que cobri ni 5 cèntims.
Quants mestres esteu, més o menys, aquesta ONG?
Molt poquets. Nosaltres som una ONG molt petiteta, molt pobra i molt senzilla, que necessitem, com totes, necessitem recursos, necessitaríem un local perquè poguéssim tenir un magatzem per posar tot el material que afortunadament ens donen per enviar un contenidor a Honduras, perquè és un lloc que arriba, perquè en els altres països hi ha tanta corrupció que es queda pel camí i no arriba als destinataris. I sobretot també, jo, si em permeteu, m'agradaria fer una crida des d'aquí perquè necessitem voluntaris joves, persones entregades, i no tan joves, però persones que puguin dedicar unes hores a ajudar-nos a ajudar, perquè entre tots, com deies abans tu, Manel, pues, puguem fer aquesta cadena solidària més gran.
Molts estudiants inclús podrien servir perquè, com dius, les nocions en principi són bàsiques de coneixement de primària, pràcticament, no? Aquestes
Exacte.
Persones no cal que siguin mestres ni professors
ni
ja
universitaris.
Superiors universitaris. No?
No, perquè allà només, tristament, només hi ha ensenyança primària, preescolar i primària, perquè no hi ha mestres allà formats perquè puguin ensenyar secundària.
Bueno, ens explicaràs una mica la situació del Congo, perquè dius que esteu al Congo, també.
Sí, d'Honduras vam passar al Salvador i del Salvador vam anar derivant cap al Congo perquè les casualitats que té la vida i més que el Congo és República Democràtica del Congo, que està al costat del Congo però és molt més gran i ara tenen la problemàtica de la guerra també i aleshores allà també se'ns va brindar l'oportunitat de tenir una línia d'apadrinaments i ara he tornat el mes de novembre i bé, allà què fem? Pues anem a visitar les famílies dels nens apadrinats perquè no per falta de confiança de les persones que tenim allà sinó per controlar, però també perquè ens coneguem, perquè hi hagi un intercanvi cultural, perquè ens coneguem físicament i després haver allà ensenyar també, que allà jo tinc una de les experiències pedagògiques més maques de la meva vida, perquè és una classe en traducció simultània, perquè com que tenen molt poca cultura, ja parlen el lingala. I aleshores nosaltres de lingala no sabem, nosaltres en defensem una miqueta pel francès i les classes les donem en francès. Però aleshores allà necessites el professor natiu que et tradueixi, una persona que sàpiga una miqueta de lingala i una miqueta de francès, i nosaltres espanyols que parlem el francès, no? I aleshores allà sí que, què us puc dir, pues, no sé, és que tot seria trist, no? El que és, no hi ha pobresa, sinó que és misèria.
Bueno, com veu, estem fent un viatge a través del món, vam passar en països per aquí, hem estat a Nicaragua, hem estat a Ecuador, hem passat per aquest programa a diversos invitats, no?, que ens van veure una mica la realitat, també vam vindre la tallera Pilar Lozano, que ens explicava el tema de la situació de la selva amazònica del Perú, amb el tema. Però, Joan Carles, jo vull parlar amb tu, vull fer un programa amb tu, Joan Carles.
Digue'm.
Vull fer un programa amb tu, perquè em vull que m'expliquis la teva situació, perquè, per exemple, m'has demanat que m'adonis compte perquè tu parles malament, no?
Sí.
I aquí no passa res, és a dir, se t'entén perfectament, eh? I si no, faríem l'oposició perquè se t'entenguéssim, el qual, és el que diem, la formació, que ja sàpiga, l'esclerosi múltiple afecta en molts aspectes. Sí. Diu la Rosa, Maria Rosa, que de bon principi ja els coneixia i vas entrar en aquesta entitat, en l'educació sense límits. Vas començar en bon principi, amb ells.
Sí, perquè el Joan Carles és un amic de la meva filla, un molt bon amic de la meva filla. I aleshores, a través de la meva filla, es va enterar que nosaltres vam constituir una ONG i molt amablement ens va venir a ajudar des del principi.
I quines activitats fas en la ONG, Joan Carles? A què et dediques? Perquè tu, com Telecos, deus ser un xollo, perquè no necessito un informàtic com tu, la meva associació.
No, no? Bé, jo... Bueno, pues m'encarrego de la part de presentació, o sigui, una mica la part tècnica. I, bueno, pues... Bé, faig això, o sigui, la part tècnica de l'associació.
I aquestes en aquest de Teleco, tu creus que les tecnologies solucionaran part el problema de l'educació, el tema que pràcticament tothom tindrà el seu ordinador a les mans, perquè ara mateix hi ha propostes de que cada africà tingui un ordinador superbarat, que algunes multinacionals inclús volen regalar i tot això, pot avançar moltíssim el tema en aquest aspecte, mitjançant les ajudes d'aquesta mena?
Home, jo veig complicat, sincerament. O sigui, que tothom tingui el seu portàtil i tot això ho veig complicat. Més que res, perquè el tema internet, a Àfrica ho veig complicat que pugui arribar a tots els llocs.
Sí, però, perdó, puc fer un incís? Sí, doncs ara nosaltres, una de les coses que hem fet allà al Congo és que hem intentat trobar fonts de finançament econòmica, que sempre ens falta molt, com a ONG doncs ens falta molt ajut, i més ara que estem en crisi, no? Perquè hem fet una primera fase d'instal·lar plaques solar en el sostre d'un petit edifici que hi ha perquè es pugui tenir llum i a partir de tenir llum doncs, també es pugui tenir un frigorífic per conservar aliments, perquè l'alimentació ja és duríssima. El tema de l'alimentació és molt dur perquè els aliments es fan malbé, llavors el poc que hi ha doncs, es agafen infeccions gastrointestinals i a partir d'aquí també enviar, que ara nosaltres com a ONG enviarem el primer, per Setmana Santa, el primer ordinador perquè ja pugui tenir, per almenys aquesta petita escola, un ordinador i després a veure si podem solucionar el tema d'internet, que està a punt, Kinshasa és bastant fàcil perquè és la capital, però Lubumbashi, que és la segona ciutat del país, és una miqueta més difícil.
Imagina't si surt una màquina, no sé com dir-hi, una cosa que reculli del sol energia, amb poc espai, no necessitem plaques tan gran, que acumuli bé l'energia amb poc espai i molta energia moltíssima, inclús podran exportar energia al primer món, que vingui aquí cables o el que sigui cap aquí.
Probablement, sí.
I de pas, ordinador en mans de tothom, pues jo crec que no sé quants milions deu ser a tota Àfrica, però o sigui, qüestió de pensar-s'ho, no?, i fer-hi arribar aquest mitjà, perquè és una nova tecnologia, evidentment, molt important, perquè avui en dia, aquí a Catalunya i a Espanya, pràcticament sembla ser que tots els nanos tindran un ordinador a les mans, no?
Sí, crec que hi ha algunes escoles pioneres ja, que cada nen ja en té una. No totes, però algunes sí, que també potser, si em permeteu un incís, potser també és una exageració. Mm-hmm. Però aquí molts i allà cap, no? Mm-hmm. Potser està mal repartit al món, no? Mm-hmm.
Perquè a Nicaragua i a Honduras, com actueu? Bàsicament agafeu nanos de famílies o com actueu?
No, allà tenim unes línies d'apadrinament. Tristament, l'alfabetització encara en aquest país, tant a Honduras, El Salvador, ja és més petitet i l'alfabetització no és tan alta, però Honduras encara està ben bé un 65%, 70% d'analfabetització. Llavors nosaltres col·laborem amb col·legis que ja estan allà i nosaltres des d'aquí, quan anem allà, anem a ensenyar més que res a fer, no a dir nosaltres venim aquí i imposem això, no, sinó nosaltres aprenem molt d'ells i fem un intercanvi cultural. El que passa és que sí, nosaltres tenim la sort de tenir la tecnologia molt més adelantada i aleshores podem preparar des d'aquí unes eines pedagògiques extraordinàries que allà ells no tenen.
Mm-hmm. I els nois que van a aquestes aules, dius, d'allà, que vosaltres ajudeu, en el futur què seran? Gent que deixarà d'estudiar o que vosaltres continueu fins que arribi edat més avançades a nivell universitari?
Doncs,
o com ho fareu?
Depèn, perquè com que us deia abans, allà és que tenim molts, és un ventall de possibilitats grans, no? Des de que anem a col·legis, però també tenim una transparència gran, i ara, perdona, et contesto la pregunta, anem també amb l'ordinador, amb un grup electrogen, a l'ordinador a l'espatlla i ens endinsem a la selva. I aleshores això també és molt maco, perquè la gent ve d'allà, totes les aldees, tots els poblados, i són gent que no ha vist mai ni una pantalla, ni ha vist mai una maquineta que projecti com és un canó. Aleshores, el nostre objectiu quin és? Pues que mica en mica, i sobretot si tinguéssim més ajuda, més equip de persones, més equip humà i molts més medis, doncs anar aconseguint que aquests nens, per comptes de començar-se a alfabetitzar ara, i que després passen a primària i que ja no poden passar de primària perquè a la vegada no hi ha mestres educats perquè puguin ensenyar secundària, puguin fer després de primària secundària i, per què no, més endavant puguin anar a la universitat. El que passa que nosaltres també fem una línia paral·lela d'ensenyament en els professors i en els pares de família.
Perquè, aquest, per exemple, Honduras no, deu ser molt petit, no ser molt gran,
no.
I quants milions d'habitants deu tindre?
Honduras, no t'ho sabria dir, Manel, ho sento, però Honduras en superfície té una superfície similar a la província d'Andalusia, a tota l'autonomia d'Andalusia, però amb milions d'habitants ara no t'ho sabré dir. Està bastant poblat, el que passa és que la gent encara viu, doncs, amb aquest, tot allò que veiem en aquests documentals tan macos que a vegades ens passen per la televisió, amb aquell poblado, amb aquella aldea, que han de caminar 10 hores per anar a un centre sanitari, que han de caminar 10 hores més per anar a l'escola, i que a sobre, si hi van, doncs no se la poden pagar. Llavors això és el que fem una miqueta nosaltres.
I nosaltres, europeus, que estem d'aquí, tenim clar que l'educació és el que els convé a aquella gent? Això està clar, en principi? O pot haver un principi ètic o moral que digui potser no l'estigui fent bé?
Doncs això ja seria un tema de debat, Manel, però... Nosaltres pensem que l'educació, el futur d'un poble és l'educació.
Però com dius, per exemple, al Congo, allà inclús els que deuen d'arribar a un nivell més o menys bo s'han d'anar del país al final, perquè quedar-se allà...
Sí, clar, sí, perquè allà no hi ha res, és que no hi ha res de res, no hi ha ni menjar, no hi ha infraestructures, és que no hi ha res, el transport públic és tremendo i jo ara he vingut... molt tocada psicològicament perquè jo he vist escenes encara d'esclavitud. Llavors jo pensava, com pot ser que en el segle XXI puguem veure encara tot això? Però és un càlcul de valors, no? Aleshores, és clar, allà s'ho venen tot per sobreviure, no? I són capaços de vendre-ho tot. I aleshores, és clar, depèn del que té. Si a la gent els obres una mica les idees, des de petitets, doncs probablement tindran molta amplitud de mires quan siguin grans i podran millorar la seva pròpia subsistència, no?
I tot et passa també que les famílies tenen molts fills, també a més,
molts,
no?
Molts, sí.
Sí, clar,
amb un problema afegit.
És tot un conjunt,
sí,
de coses.
És que tot és molt complicat. Tenen fills i després els abandonen al carrer quan estan malalts. Llavors els deixen i són nens del carrer. Llavors es moren. Llavors, clar, l'educació està en dir, vostè reguli el número de fills que pugui tenir, no en dir-ho, sinó en posar els mitjans perquè aquesta persona pues, ho pugui anar entenent mica en mica i a la vegada quan ell tingui fills, els seus fills ho puguin passar als seus nets i així és paulatinament, no?
I això com va, Maria Rosa? Agafes un avió aquí a Prat, al Prat, deus sí. fer un transbordament perquè fins allà no va des del Prat, deu anar des d'una
no,
altra...
No hi ha cap companyia.
No hi ha cap companyia que amb això de l'aeroport no del Prat, que volen fer
no volen.
Un intercanvi important, no. deus anar de Barajas o d'Amsterdam, no. d'aquests, no?
No
I arribes al país, a Kinshasa o que sigui, i que és una ciutat com la nostra?
Horrible.
O ja...
No, horrible. Kinshasa és, no és una ciutat, és el que diuen un assentament humà. Llavors, imagineu-vos que és, són unes escombraries i aleshores a sobre les escombraries, com que tota la població rural es mor de gana i fuig i va en busca de sobreviure, en busca la supervivència, no? Llavors, què fan? Com que no tenen res a perdre allà on vivien, al mig d'un camp, perquè es posen allà on poden, sense cap tipus de clavegram, ni llum, ni aigua, ni res, aleshores diuen, me'n vaig a Kinshasa a provar sort. I agafen tota la família i se'n van a Kinshasa. I quan arriben a Kinshasa, com que no tenen res, no poden llogar res, no poden construir una vivenda, diuen, bé, aquí estic bastant a prop, podré caminar fins al centre de Kinshasa o fins a un lloc on jo em pugui agafar un trosset de terra, perquè no el demanen, no, l'agafen per sobreviure. Cultivar quatre coses, quatre plantetes de blat de moro, i aquí em poso. Llavors, Kinshasa, al centre, encara on hi ha la nostra ambaixada, és una mica digna, però tots els suburbis, que nosaltres treballem en el barri més pobre de Kinshasa, que es diu Mikondo, i llavors tots els suburbis treballen i viuen a sobre les escombraries, sense clavegram, sense sanitaris, sense res.
I tu sí que es viu amb ells ahir, pràcticament, no?
Sí, però jo tinc la sort que estic en un col·legi, jo visc en un col·legi. El que passa és que allà no puc sortir sola tampoc, perquè hi ha molta inseguretat física i no pot sortir sol. O sigui, no em deixen sortir sol.
Quina... Es veu solució a tot aquest tema, l'educació, el tema... Quina... Clar, és que...
Sí, sí que es veu, Manel, perquè, mira, molt a llarg plaç, però, per exemple, aquesta missió d'allà, que es diu Mama Babolingo, aquesta missió va néixer l'any 2002 i hi ha 25 nens. Ara n'hi ha 400. Mm. I, a més, també correlativament també hi ha un grup d'alfabetització de noies, que aquestes noies, si no s'escolaritzen, es prostitueixen. I, aleshores, aquesta noia se'ls ensenya doncs a comportar-se, el que deia abans l'Anna, sentar-se amb una cadira bé, sentar-se amb una aula bé, que quan i com es poden tenir relacions sexuals, doncs no anem a imposar res, nosaltres només anem a suggerir i ajudar, però nosaltres no volem imposar res.
Molta feina ara mateix de sexualitat, es tindria que fer molts cursos i formació, a part dels que feu aquí també, es podria fer molta cosa perquè la gent decideixi com vol, perquè ahir anticonceptiu això ni t'ho pensis.
Que va, si no tenen res.
Bueno, ja veieu, aquest passatge, en aquest programa intentem portar entitats aquí de Catalunya, que són les que treballem, perquè no cal anar massa lluny moltes vegades per trobar pobresa i gent passant-ho malament, i molt malament, no? Moltes vegades al cantó de casa teva, en el caixó automàtic que tens a baix a la caixa del cantó de casa teva, tens ja un quart món, precisament, que està vivint, no?
Exacte.
Vas a molts barris de Barcelona i trobes gent immigranta que ho està passant molt malament, sense papers, lluitant, eh? I no cal anar massa lluny, però aquests països, la veritat, moltes vegades quan diem de condonar deudes externes i tot això, moltes vegades diem, bueno, valdria potser la pena condonar deuda degut al gran diferencial que existeix entre una situació. No és el mateix ser pobre aquí, Rosa, que ser pobre ahir, veritat? És una diferència,
no té res a veure.
Bueno, ja veieu, aquest món que té tantes mancances, però, Janik, gràcies.
Manel, gràcies a ti.
Anna, gràcies.
Gràcies a tu.
Maria Rosa, gràcies. Joan Carles, et donaré l'altra veu, que vull que m'expliquis com estàs lluitant, perquè segur que estàs lluitant. Vale, nano?
Vale.
A tots vosaltres, ja sabeu, aquí, el proper diumenge a les 3, aquestes persones, aquests companys que entre tots cau el seu petit raconet, estem intentant fer un millor món. Bona, fins la propera.